Bon dia a tothom, són les 8. Esteu benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 18 de febrer del 2024. Va, que el sol hi ha sortit fa cosa de 20 minuts en un dia que no s'ha de pondre fins a prop de 6:45 de la tarda. De seguida, el gori massiu que ens porta el temps d'un dia que ha de ser tranquil, que ha de ser assolellat, on ha baixat una mica la temperatura, sense exagerar, en principi estem al febrer, no ho sembla. De seguida ens ho apama tot plegat al gori. Dia molt intens, el que ens espera avui a RAC1, per una banda, perquè d'aquí a una hora, de fet d'aquí a 59 minuts, arrenca una nova jornada electoral que seguirem amb tota la intensitat, en aquesta ocasió des de Galícia, on hi tenim un desplegament important de periodistes per seguir unes eleccions molt transcendents. A les 9 obren aquests col·legis i comença un partit que fa 3 setmanes semblava decantat completament cap al Partit Popular, el partit alfa de la política gallega en tota la democràcia, que ha governat pràcticament sempre i que acumula 4 majories absolutes consecutives, però que en els darrers dies ha començat a dubtar. I la tirada espectacular del nacionalisme gallec, del BNG, del magnetisme de la seva líder, d'Ana Pontón, amenacen de trencar, i això és molt, l'hegemonia popular gallega. No és gens fàcil que passi, és cert, ho diuen tots els analistes, perquè el PP hauria de perdre 5 diputats de cop dels 42 que té, però si això passés significaria un terratrèmol important i un canvi de rasant importantíssim, interessantíssim a Galícia. Per tant, també, no només de Galícia, sinó de les perifèries nacionals del conjunt de l'Estat. Però també en el fons de la política estatal. Seria una doble derrota pel PP, tenint en compte, per una banda, que perdria Galícia, però és que el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, és qui va aconseguir aquestes 4 majories absolutes seguides. PP, PSOE, també Sumar, s'han bolcat en aquestes eleccions, són conscients del que s'hi juguen i l'han tenyit de debat estatal, que en el fons no deixa de ser debat bastant català, amb l'amnistia de fons. Per tant, avui, seguiment important des de RAC1 del que passi a Galícia, al llarg del matí, però també en programa especial al vespre de Jordi Basté i de l'equip d'informatius, en un programa on també hi haurà molt de pes per un dels grans esdeveniments anuals de l'esport a Espanya, la final de la Copa del Rei de bàsquet, que és, qui no el segueixi tant, és una d'aquestes competicions meravelloses, perfectament creades, i a més, aquest vespre és una finalíssima, tot un Barça-Madrid, partidàs entre dos equips que van arrasar ahir a les semifinals, i aquesta final la podreu seguir també des de RAC1, aquesta programació especial. Però avui també viurem un matí intens de ràdio per d'altres motius, perquè avui el Via Lliure l'hem desplaçat fora de l'estudi. Avui som a Valls, a la capital de l'Alt Camp, una ciutat que ens ha acollit de meravella i que viu un moment cultural molt i molt dolç. Avui som els budells d'un dels pols d'atracció de Valls, que és l'esperadíssim, ho ha estat durant dècades, i recentment inaugurat Museu Casteller. Valls, que sabeu que és el quilòmetre zero d'aquesta tradició centenària, que és un dels símbols més poderosos i més exportables de la catalanitat. A Valls, aquí mateix on som, a la plaça del Blat, al costat, va néixer la gran rivalitat llegendària entre la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla joves Xiquets de Valls, rivalitat que ha imbrincat en aquesta ciutat famílies, grups d'amics, avui ho coneixerem en alguns dels casos, i que s'ha pres de forma molt, molt seriosa aquí. De fet, sens dubte, és aquesta rivalitat entre les colles el que ha fet convertir els castells en el que són avui en dia. Doncs avui parlarem d'aquesta sociologia, pràcticament, i d'aquesta cultura que deixa els castells des del cor mateix de Valls, d'aquest espectacular Museu Casteller, però és que Valls també és l'epicentre d'una altra de les grans manifestacions culturals del país, com són les calçotades, i que connecta perfectament amb un moment molt dolç que viu la música feta des de Valls i que es desplaça cap a la resta de Catalunya, amb un referent com són els Figaflaues, que avui ens visiten al programa i que precisament reivindiquen les seves calçotades, el seu Valls, en l'últim i exitosíssim disc que han tret. Però també ens visitarà, i amb actuació en directe, Mariona Escoda, un dels grans referents dels últims anys a la música catalana, o Maria Jacobs. Avui som a Valls, la ciutat que diuen que mira més cap al cel de Catalunya, per una banda per aixecar castells, Valls, per una altra per menjar calçots i en tercer lloc per admirar el campanar més alt de Catalunya, el de Sant Joan. Té 74 metres d'alçada i també el tenim aquí al costat. És a dir, cultura, és a dir, país, és a dir, tradició. Valls com a símbol, Valls com l'escenari d'avui d'un matí de ràdio on esperem que ens acompanyeu. A partir de les 10 del matí obrirem portes si voleu venir fins aquí, com diu el Basté, el primer que arriba, el primer que seu. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i 5 minuts, la Clara Bolins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de Galícia, on d'aquí a una hora s'obren els col·legis electorals. Més de 2 milions de gallecs estan cridats a votar. Per primera vegada en 15 anys està en risc la majoria absoluta del PP, el bloc d'esquerres, amb el BNG al capdavant, podria capgirar el govern de la Xunta. El resultat serà clau pel futur de Feijó.
Mentrestant, a Rússia s'agreuja la repressió policial contra els seguidors d'Alexei Navalny, mort, com sabeu, divendres en una presó de l'Àrtic. En les últimes hores, la policia ha detingut més de, atenció, 400 persones. Mentrestant, la família de l'opositor a Putin reclama el retorn immediat del cadàver i considera la seva mort un assassinat.
I el fundador del Bulli, Ferran Adrià, revela que ha obert una universitat gastronòmica a Madrid perquè Catalunya no s'hi va interessar. Ho va explicar ahir per primera vegada al Via Lliure, on el xef també va confessar que va rebutjar tenir un restaurant al Santiago Bernabéu per la seva afició al Barça.
I en plana cultural ho acabem de saber, la pel·lícula Robot Dreams, dirigida per Pablo Berger i de producció catalana, acaba de guanyar el premi Annie a la millor pel·lícula d'animació independent. És un dels 5 premis a les quals estava nominada. Els Annie són els guardons més importants del món en l'àmbit de l'animació.
I avui fem un Via Lliure especial des del Museu Casteller de Catalunya. A Valls ens visitaran alguns dels músics del moment, els Figaflowers i Mariona Escoda. També parlarem de calçots, de les rivalitats dins del món casteller. Descobrirem l'atleta Marta Galimany i el compositor ballenc Robert Gerard.
Esports, el Barça jugarà aquesta tarda a Màlaga a la final de la Copa del Rei de bàsquet contra el Real Madrid, després de guanyar de 32 al Tenerife a semifinals, 108-76. En futbol, el Barça és a 2 punts de la segona posició del Girona i a 7 de liderat del Madrid, que juga aquest migdia a Vallecas contra el Rayo, després de guanyar el Celta Balaïdos per 1-2 amb 2 gols de Lewandowski. I a segona divisió, l'Espanyol és tercer a 1 punt de l'ascens directe després de golejar ahir el Mirandés per 3-0.
I perquè fa el temps, un diumenge de calma, de més sol al matí i d'un cel enteranyinat de núvols prims a la tarda, sobretot a les comarques de Lleida, Tarragona i també al Pirineu. Tot i així, el migdia tornarà a ser suau, poc propi del mes de febrer, amb les màximes més altes que de nou fregaran els 20 graus.
Ara són les 8 i gairebé 8 minuts. Com us dèiem, dia d'eleccions a Galícia amb un Partit Popular examen després de 15 anys de majories absolutes. Hi ha partit, diuen els analistes, hi ha partit per primer cop en anys el Partit Popular, que veu perillar el seu feu històric de Galícia davant d'un BNG disparat com mai. D'aquí a menys d'una hora, a les 9 en punt del matí, obren els col·legis electorals per unes eleccions que podrien canviar de dalt a baix el govern de la Xunta, la majoria absoluta del PP, que penja d'un fil, segons algunes enquestes, i l'Alternativa d'Esquerres, que està convençuda que els poden arribar a sortir els números per a sumar i, per tant, per governar. Les urnes gallegues, a més, poden condicionar, òbviament, la política espanyola dels pròxims mesos. Alberto Núñez Feijóo s'hi juga bona part del seu futur a Madrid, mentre que per Pedro Sánchez podria ser un aval més o no per defensar les seves decisions des de Moncloa. Galícia, per tant, que vota avui entre continuïtat i canvi, a RAC1 estarem molt pendents durant tot el dia, perquè un sol escó podria fer decantar la balança a favor dels populars, que continuarien d'aquesta manera també governant a la Junta per cinquena legislatura consecutiva, o aquest mateix escó podria fer virar el vaixell i canviar cap al bloc d'esquerres, que aconseguiria destronar el PP d'una comunitat autònoma que, atenció, ha governat en 36 dels últims 42 anys. Si això passés, qui té tots els números de ser presidenta, i això també seria històric, és Ana Pontón, la líder del bloc nacionalista gallec, que tot apunta que, això sí, faci el que faci, seran molt bons resultats. Poden votar 2.200.000 gallecs, entre els quals pot ser decisiu el vot exterior, que en el cas de Galícia és un cas molt, molt significatiu. No s'ha de menystenir els votants a l'exterior. l'interior, que tradicionalment voten al PP, són prop d'un 17% del cens electoral i bona part voten des de Sud-amèrica. Amb la previsió que el resultat sigui ajustat, per tant, aquests vots que arriben directament en urnes des de Sud-amèrica podrien ser decisius pels resultats dels partits més petits. És el cas, per exemple, del populista Democracia Orensana, que les enquestes li donen possibilitats d'estrenar-se al Parlament. I si això fos així, aquest podria ser el comodí que necessitaria el PP en cas de no arribar a majoria absoluta per governar. Per altra banda, també caldrà veure el paper de Sumar i de Podem, que van per separat, i si les seves entrades o no poden perjudicar el bloc d'esquerres. Cal recordar que per obtenir representació, també a Galícia, cal que arribin al 5% dels vots. Tot plegat en una campanya gallega on Catalunya, l'amnistia, l'independentisme han estat els coprotagonistes, sobretot després que Alberto Núñez Feijóo, avui fa una setmana, reconegués en un privat que indultar Carles Puigdemont podria ser una alternativa política. El PP s'ha afanyat els últims dies de campanya a contrarrestar el seu propi relat, mentre PSOE i BNG ho han aprofitat per criticar la hipocresia i les mentides populars en Catalunya. Però anem a pams, si ens obrirem des de la vessant purament gallega, el PP i Alfonso Rueda s'hi juguen i s'hi juguen molt. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Bañé, bon dia.
Sí, bon dia. El PP s'ho juga a tot o res perquè a priori no podrà pactar amb ningú al Parlament gallec. Rueda s'estrena com a candidat després de Feijóo i confia en la mobilització dels seus votants, conscient que el bloc d'esquerres va a l'alça.
Porque somos un rival a batir, porque van a ir a por nos. Con malas artes, probablemente. Quieren que nos calemos frente a todo lo que está pasando.
I tot i que aparentment des del PP es mostren optimistes i donen per fet que avui aconseguiran una majoria aclaparadora, ho diuen literalment, per si de cas escampen el discurs de la por contra el BNG.
Eu non quero para a nosa terra os temas que non funcionan en terras alonxadas. Eu quero para Galicia un governo e non un follón.
El PP governa Galícia des de fa 15 anys, encadenant 4 majories absolutes. Perdre la Junta, per tant, implicaria perdre un dels feus històrics dels populars a tot l'estat espanyol.
Gràcies, Arnau. I per la seva banda, les esquerres s'hi juguen a acabar amb 4 majories absolutes consecutives del PP. Creuen que aquest cop ho tenen més a prop que mai. Enviat especial també de RAC1 a Galícia, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Mai havia hagut aquesta sensació dins les esquerres que el canvi és possible, com a mínim en les últimes 3 votacions. Dins del BNG, que és qui tot apunta que liderarà el bloc d'esquerres, tenen molt clar que si avui hi ha una gran mobilització no hi haurà res que aconsegueixi evitar el canvi, que el PP perdi la seva dinastia a Galícia. Ana Pontón aspira a ser la primera presidenta gallega.
Que están desatados, ya apretaron o botón do pánico, porque saben que hay un país que os va a poner na oposición.
El PSOE també creu que hi ha opcions i per això els últims dies de campanya han utilitzat l'argument que s'ha de repetir la gesta del 23 de juliol, que el PP no pugui governar i per aconseguir-ho han tirat de Pedro Sánchez.
Rematemos el cambio. Cambiemos también Galicia el próximo 18 de febrero, votando a quienes votasteis el pasado 23 de julio, es decir, al Partido Socialista. Entonces, abriremos un tiempo nuevo en Galicia.
De fet, tant el BNG com el PSOE s'erigeixen com el vot útil en aquestes eleccions davant del desastre de les confluències. Tot apunta que ni Sumar ni Podem entraran dins del Parlament.
Però, gràcies, Adrià, les eleccions d'avui a Galícia també tenen aquesta clara transcendència a tot Espanya, sobretot per la credibilitat d'Alberto Núñez Feijóo com a líder del Partit Popular, que no oblidem, era bàsicament el líder del Partit Popular a Galícia, que va aconseguir aquestes majories absolutes. Si Alfonso Rueda aconsegueix majoria absoluta aquesta nit, ell, Feijóo, sortiria avalat. No oblidem que s'ha passat gairebé tota la campanya a Galícia. Ara bé, si PSOE i BNG sumen per un govern alternatiu, això esbarlaria el PP i el seu lideratge de la base, i tothom assumeix que podria haver-hi canvis fins i tot de posicionament polític. Tenim un tercer enviat especial de RAC1 a Santiago de Compostela, no hi podria faltar Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
Sí, bon dia a tothom, començant pel PP i acabant per tots els partits independentistes i nacionalistes. També el PSOE apunten amb un abans i un després d'aquestes eleccions perquè van molt més enllà de Galícia. El PSOE i les esquerres les situen com un plebiscit a la crispació i a la polarització política que hi ha a Madrid. Si el PP no reedita la majoria absoluta, ho vendran com una esmena a la totalitat del frontisme que escenifiquen el PP i Vox. Frontisme que passa sobretot per Catalunya i la llei d'amnistia, que és el gran projecte nuclear de la legislatura espanyola. Sense Rueda a la Junta, Feijóo passaria a ser qüestionat. Les esquerres elucubren molt en aquest escenari. Això sí, si el PP manté el poder, ja no hi ha respostes. El mateix statu quo seria un aval a Feijóo per mantenir tota la polarització.
la premsa que avui, gràcies Jordi, analitza en profunditat la dimensió estatal que han agafat aquestes eleccions. L'ABC qualifica de test d'estrès per Feijóo i afegeix que tant ell com Sánchez s'hi juguen bona part del seu crèdit polític. El País hi coincideix, remarca que està en joc el lideratge i la forma de fer oposició del PP. A l'Ara, Esther Vera augura que si Rueda no aconsegueix la majoria absoluta, Feijóo quedarà sentenciat. I a La Vanguardia, Enric Juliana parla de la candidata del BNG, d'Anna Pontón. Diu que és el personatge central de les eleccions. Fa 20 anys que pica pedra i ha entès que els joves ja no demanen cels assaltats. Segons la crònica de Jaume Aroca, també La Vanguardia, l'ambient electoral a Galícia recorda una mica el Maragall versus Pujol de 1999. Durant tot el dia, RAC farà aquest seguiment especial de les eleccions al Parlament gallec. Al llarg del matí, durant el programa, estarem pendents de les primeres votacions, també de les dades de participació amb els tres enviats especials a Galícia, també amb el Roger Perciba, seguint les reaccions des de Madrid. Tot el que passi al matí ho resumirem al RAC migdia i cap al vespre, a partir de les 7, programa especial amb Jordi Basté al capdavant, que barrejarà les eleccions també amb el bàsquet. Transmetrem la final de la Copa del Rei, que és aquest clàssic entre Barça i Madrid, i a partir de les 8 hi posarem també l'enquesta de la televisió pública gallega. És un gran dia de ràdio, efectivament, perquè en directe a RAC1, a banda de les eleccions a Galícia amb el Basté, la gran cita esportiva d'avui, que és una d'aquestes grans competicions que tenim al conjunt de l'Estat, és la final de la Copa del Rei de bàsquet. És a 6:45, és un clàssic Barça-Real Madrid amb dos equips que arriben fortíssims després que tots dos van superar ahir folgadament les semifinals. Des de Màlaga, Dani Aguilar.
Roger Grimau deia abans de la Copa que el Barça estava preparat i déu-n'hi-do si tenia raó. Avui jugarà el cinquè clàssic del curs, aquest, amb un títol en joc després de protagonitzar una exhibició mai vista davant Tenerife. Mai vista perquè mai cap equip havia anotat 40 punts en un quart, com ho va fer el segon l'equip blaugrana. La victòria final, 108-76, dona ales a un conjunt que torna a veure's les cares amb l'etern rival en la lluita pel títol 2 anys després. Això sí, els precedents més immediats somriuen al Barça. Han guanyat les últimes 4 finals davant el Madrid. Del partit en parlava els micròfons de RAC1, Tomas Satoransky.
Rebote, las canastas fáciles de no regalar las cosas, usar bien las faltas, un poco lo que hicimos año pasado en las finales. Y bueno, no tener muchos altibajos, ¿no? Mantener el nivel y jugar un poco más listo y mejorar seguramente que los últimos dos partidos tuvimos unos minutos que bajamos el nivel un poquito.
Amb una estadística de pes, el Madrid és qui més copes té, 28, tan sols una més que el Barça, que l'empataria al capdavant del Palmarès si guanya avui.
Gràcies, Dani. Per tant, bàsquet i eleccions a RAC1 aquesta tarda. Passen 8:45. Com dèiem, pendents del bàsquet i de les eleccions a Galícia, RAC1, després d'una campanya en què, de nou, encara que fos a Galícia, semblava que fos a Catalunya les eleccions. Han tornat a ser l'independentisme, l'amnistia, Catalunya en general, de nou molt protagonista. L'oferta de l'indult condicionat del PP a Junts, que va esbombar el mateix PP, ha posat contra les cordes els de Feijóo aquestes últimes dues setmanes. També ha obert una nova esquerda entre els partits independentistes, perquè en les últimes hores hem sentit Esquerra traient pit de no haver agafat el telèfon als populars quan també van temptejar-los per una possible investidura, i carreguen els d'Esquerra contra l'actitud de Junts. En parlava ahir a l'Agència Catalana de Notícies el viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià.
Feijóo en algun moment no aconsegueix formar una majoria com per governar i, per tant, devia provar-ho tot. I Convergència i el PP ho han fet unes quantes vegades, diríem. A mi, no sé, no em sembla normal, perquè la dreta espanyola en aquell moment tenia un acord tancat amb Vox, que és la de A por ellos. A nosaltres també ens van trucar i van penjar el telèfon.
Els republicans, per cert, que a hores d'ara tanquen la porta a un govern amb el PSC a Catalunya, i els socialistes també s'hi posen d'esquena, així ho deia Salvador Illa.
Después de 10 años perdidos en Cataluña, se han dejado pues insuficientemente preparados para hacer frente a una sequía, nos hemos quedado también atrasados o retrasados en energías renovables y en educación hemos tenido unos muy malos resultados en las pruebas PISA.
Però, en tot cas, el vídeo polític que va córrer més ahir, que va ser més significatiu també a través de xarxes, va ser una escena que es va viure a l'aeroport del Prat. Un home va increpar Oriol Junqueras i també Pere Aragonès mentre esperaven per embarcar. De fet, ho va gravar i se sent com els li reclama a Junqueras que se'n vagi a la presó, i Junqueras li respon, segur que ho sentireu bé, porta-m'hi tu, aquest és el moment.
A la cárcel, ahí donde tienes que estar.
Porta'm i tu, se sent Junqueras, després l'insult de desgraciat. Les imatges s'han viralitzat a les xarxes. Si veu aquest senyor que passa la càmera a un pam del president de la Generalitat, de fet no se'l sent, però Aragonès li contesta un adéu-siau. Més enllà dels insults, molts comentaris a xarxes que també es fan creus que algú es pugui acostar tant, fins i tot per increpar a qui ostenta el càrrec institucional més alt del país, en una situació que potser potencialment podria ser de risc, on era l'escolta, diuen, del president Pere Aragonès. Passen 4 minuts ara d'un quart de 9 del matí. Mentrestant, en plana internacional, a Rússia continuen les detencions de ciutadans russos que surten al carrer per homenatjar Alexei Navalny. L'entitat pels drets humans, OBD, informa de més ja de 400 persones detingudes a diversos punts del país des que divendres els serveis penitenciaris russos van comunicar la mort de l'opositor de Vladimir Putin. Tot plegat mentre la família d'Alexei Navalny denuncia que encara no han pogut tenir accés al cadàver. Segons ha denunciat el seu equip d'advocats, ahir la mare d'Alexei Navalny va anar a la presó, però el centre li va negar poder veure el cos del seu fill. Les autoritats els han comunicat que no hi tindran accés fins que els forenses hagin acabat les proves per determinar-ne les causes de la mort. L'equip de Navalny tem que tot plegat en realitat sigui una excusa per tapar el rastre d'un possible assassinat, i els seus advocats tornen a apuntar Vladimir Putin com a responsable. En parlava la portaveu de la família, Kira Yarmish.
Вчера он убил его.
Tothom sap que va ser el president rus qui va donar l'ordre i que l'Alexei mai li va tenir por ni va callar. No ens hem de rendir, és el que ens va demanar l'Alexei.
I tot i l'ombra de dubtes sobre les circumstàncies de la mort de Navalny, el govern de Vladimir Putin continua sense badar boca sobre aquest afer i incrementa, de fet, la repressió, com dèiem, contra els dissidents. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. La visita de la mare de Navalny a la presó on complia condemna el seu fill i el dipòsit de cadàvers on suposadament estava el seu cos va resultar infructuosa. El comitè que està investigant les causes de la mort de Navalny diu que no l'entregaran fins que no s'hagin completat les proves per determinar de què ha mort. La portaveu de l'equip del líder opositor, Kira Yarmish, exigeix l'entrega immediata del cos i opina que amb aquestes explicacions les autoritats en realitat volen amagar la veritable causa de la mort.
So right now we don't have access.
Per tant, ara mateix no tenim accés al seu cos i no sabem del cert on és. Exigim que les autoritats russes entreguin el cos a la família de forma immediata.
Give Alexei's body to his family.
Mentrestant, el nombre d'arrestats arreu del país per protestes al carrer va augmentar ahir. Els agents van detenir un mossèn que havia d'oficiar un funeral per a Navalny a Sant Petersburg.
La pèrdua de Navalny, gràcies a Bel, suposa un cop dur per l'oposició política russa, molt dur, quan falta tot just un mes per les eleccions presidencials que s'han de fer a mitjans de març. L'expert en afers postsoviètics i cofundador de l'Institut Catalunya Global, Abel Riu, lamentava ahir al Via Lliure que amb aquesta política del terror contra qualsevol dissidència el Kremlin ha aconseguit desactivar totalment els contraris a Putin.
Putin està molt tranquil ara mateix. El sistema, el règim està molt tranquil, que han aconseguit desactivar molt potencialment l'oposició, tenint en compte la força que havia arribat a tenir fa uns anys. Les estructures i les organitzacions que va impulsar Navalny en el seu dia han estat il·legalitzades, molta gent ha estat empresonada, la repressió política s'ha multiplicat i s'ha endurit moltíssim, i també hi ha la qüestió dels exiliats.
Riu també recorda que la guerra russa contra Ucraïna ha beneficiat la croada del Kremlin contra la dissidència. Després de les protestes als carrers que qüestionaven la invasió, Putin va endurir el codi penal i va posar encara més traves a qualsevol protesta social. La mort de Navalny, que també ha posat en guàrdia les potències occidentals, que es troben aquests dies reunides a la Conferència de Seguretat de Munic, després de conèixer la notícia ahir, va prendre volada la necessitat de rearmar Ucraïna per frenar la invasió russa. I en aquest sentit, totes les mirades apunten cap als Estats Units, els republicans, sota la influència de Donald Trump, estan bloquejant el paquet d'ajuda multimilionari a l'exèrcit ucraïnès. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, feia una crida pràcticament dramàtica.
Ara el problema és que la falta de decisió al Congrés significa que l'ajut dels Estats Units ha disminuït, i això té un impacte directe al front d'Ucraïna. No es tracta només de prendre una decisió correcta, sinó de fer-ho el més aviat possible, perquè és urgent. Cada setmana que esperem hi haurà més assassinats. No sóc jo qui he de dir al Congrés dels Estats Units el que ha de fer, però és vital i urgent un paquet per Ucraïna, i els Estats Units han de complir.
El discurs de l'OTAN, que s'ha fet seu també la Unió Europea, els 27 adverteixen que Ucraïna està en joc no només la seguretat d'Europa, sinó la supervivència mateixa del sistema democràtic. Des de Munic, avui corresponsal de RAC1, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. La derrota ahir de l'exèrcit ucraïnès a una ciutat clau del Donbass, la mort d'Alexei Navalny, que falta menys d'una setmana pel segon aniversari de la invasió russa, ha tornat a posar Ucraïna al centre de l'agenda internacional. A ningú se li escapa que la tensió mediàtica havia baixat, però ahir Zelensky va irrompre amb força en el fòrum de seguretat més important del món. Va dir que el 2024 és un any clau i fa un crit d'alerta i demana més armes i munició per, directament diu, no perdre la guerra. Si això passa, adverteix, Putin no s'aturarà i atacarà territori europeu. Zelensky sap que l'ajuda pendent dels Estats Units pot marcar un abans i un després, i per això el president ucraïnès es va entrevistar ahir amb la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, que li va mostrar confiança i optimisme en que el Congrés farà els deures i aprovarà l'ajuda de 60.000 milions d'euros.
El president Biden i jo continuarem treballant per donar-vos els recursos i les armes que necessiteu. Treballarem per assegurar-nos que Rússia paga danys a Ucraïna. Volem veure Ucraïna ressorgir de la guerra com una nació lliure, democràtica i independent.
Des d'Europa, l'anunci més rellevant el va fer Dinamarca. Des de Munic, la primera ministra danesa va anunciar que aviat entregaran avions F-16 a Kiev, que també pot suposar un abans i un després.
El nom de Navalny, que tornarà a ressonar avui, que és la clausura d'aquest fòrum, de seguretat de Munic, després del condemna unànime dels líders mundials a Putin. El president ucraïnès, Lluís, Volodymyr Zelensky, que el comparava a Putin amb Hitler.
Zelensky no es va mossegar la llengua i des d'Alemanya, tot el que implica, va dir que no hi ha cap diferència entre el que feia Adolf Hitler i la manera d'actuar de Vladimir Putin. En un discurs molt dur i davant d'una sala plena de gom a gom, Zelensky va explicar que Putin matarà tothom que se li posi per davant i va vaticinar que el president rus acabarà o davant l'acord penal internacional o assassinat per un dels seus.
After the murder of Alexei Navalny,
després de la mort de Navalny, és absurd percebre Putin com un suposat home d'estat. Els seus anys d'autoaïllament i impunitat l'han portat a la degradació. Ara justifica obertament a Hitler i ha comès un genocidi al nostre poble.
La mort de Navalny va reactivar l'escalada verbal d'Occident contra Putin. Discursos molt durs ahir del secretari d'Estat nord-americà del president de Lituània, país en el punt de mira de Moscou, que deia que ja n'hi ha prou de donar la mà a assassins. La conferència acaba avui en un dia en què es debatrà sobre l'altra gran crisi de seguretat que afronta el món, la crisi del Pròxim Orient.
Gràcies, Lluís. Ara en parlarem també de la crisi del Pròxim Orient, però més enllà de la mort d'Alexei Navalny, l'altre gran front obert que té el Kremlin continua sent aquesta guerra ucraïna, que la setmana que ve farà 2 anys exactes que va arrencar. Vladimir Putin ha felicitat en les últimes hores les seves tropes després d'haver aconseguit la victòria més gran sobre el terreny des de la batalla per la ciutat de Bakhmut l'agost del 2022. Aquella conquesta va ser un punt d'inflexió en el conflicte pel nivell de destrucció i de brutalitat que va demostrar Moscou. Doncs bé, Rússia ha aconseguit un nou avenç i ha fet que les tropes ucraïneses cedeixin i hagin abandonat el municipi de Dizka, un punt clau, Aurora Rodríguez, per l'ofensiva contra Donetsk.
La ciutat de Donetsk, a l'est d'Ucraïna, és la més important de l'àrea que controla Rússia des de la invasió que va començar fa gairebé 2 anys. Per tant, la reculada de les tropes de Kiev suposa una victòria clau per l'estratègia militar russa. Des de la conferència de seguretat de Munic, Zelensky justificava la retirada per evitar baixes i poder afrontar noves ofensives en el futur. El president ucraïnès també apunta que al llarg d'aquest any sorprendran les tropes russes, però insisteix que la prioritat és poder controlar l'espai aeri. Tot plegat, avui que fa 10 anys, que Rússia va envair la península de Crimea i després se la va annexionar. Va passar el 18 de febrer de 2014 i es va convertir en el focus d'una de les pitjors crisis entre Rússia i Occident, des de la Guerra Freda i també l'avançada del conflicte que hi ha des de fa 2 anys a Ucraïna.
2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Com dèiem, el conflicte d'Ucraïna és un dels que es manté actius, però l'altre important és el que succeeix i continua passant a la Franja de Gaza. Israel hi manté la pressió mentre l'ofensiva de l'exèrcit hebreu a Rafah encara no ha arribat, sabeu, a la frontera amb Egipte. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu descarta de totes un alliberament d'hostatges, diu que les condicions que demana Hamas són ara mateix del tot impossibles, condicions que passen perquè els dos bàndols s'intercanviïn presoners i que Israel es retiri de la Franja de Gaza, la qual cosa Netanyahu no està disposat a acceptar. De fet, ell mateix ha dit que no atacar la ciutat seria com perdre la guerra.
Qui ens vulgui impedir actuar, Rafa, en realitat ens està dient que perdem la guerra. No cedirem. Ahir vaig tornar a parlar amb Joe Biden i parlo cada dia amb els líders mundials i els dic que Israel lluitarà fins a aconseguir la victòria total. I això inclou actuar a Rafa.
Els Estats Units, que per cert a les últimes hores tampoc han canviat el discurs, reiteren que no donaran suport a la invasió de Rafah si no hi ha un pla pels civils de Palestina, i sobre això Egipte ha establert una zona logística a la frontera amb Gaza, Rafah, precisament per facilitar el trasllat d'ajuda humanitària cap a la franja. Tot plegat quan ahir milers de persones van marxar a Madrid, des de Atocha fins a la Puerta del Sol, reclamant la llibertat per Palestina. És una concentració marcada per les declaracions i de fet la presència del ministre Òscar Puente i també de la líder d'Unides Podem, Ione Belarra. Ella va criticar Puente per anar a la manifestació representant un govern, l'espanyol, que segons ella ven armes a Israel. I el ministre va dir senzillament que això és fals.
El gobierno de España, si no detiene inmediatamente la compra, la venta y el transporte de munición y de armamento a lo largo y ancho de nuestro país, está siendo cómplice de ese genocidio.
Desde octubre España no vende munición ni armas a Israel, por tanto no es cierto. Flaco favor se le hace a una causa como esta, introduciendo elementos de distorsión y de conflicto.
La d'ahir va ser la primera manifestació a Madrid de suport a Palestina en què hi ha anat un ministre del govern espanyol, un ministre socialista. 9:15 a.m. Més coses. Ferran Adrià va revelar ahir des d'aquest programa que s'ha endut una universitat gastronòmica a Madrid perquè a Barcelona, a Catalunya, no li han permès fer-la. El famós conegut xef del Bulli, de fet un dels grans cuiners dels últims 50 anys, va explicar ahir en aquest programa que va intentar fins a 5 vegades tirar endavant el projecte, però que li van tombar perquè no ho veien important i que per això han engegat el que s'anomena ja Madrid Culinary Campus, el MAC, a la Universitat de Comillas, al costat del xef basc Andoni Luis Aduriz.
És la primera vegada que ho dic, vale, no, sí, en públic. Jo això ho vaig proposar 4-5 vegades en la història recent a persones molt importants i, sincerament, no van creure que això era important. La vida és així, a vegades m'han fet cas, a vegades no, i tenen tot el dret del món. Jo no sóc tampoc ningú per dir... Tal. I va haver aquesta oportunitat.
Sobre d'altres projectes a Madrid, per cert, i això avui en parla també la premsa esportiva, se n'ha fet ressò a Madrid, Ferran Adrià ahir va confessar que li van oferir, i ha dit que no, a obrir un restaurant a dins de l'estadi del Real Madrid, al Santiago Bernabéu, al nou Santiago Bernabéu. Diu que, per principis, la seva afició al Barça li impedeix obrir un restaurant al Bernabéu.
Per exemple, jo vaig dir que no a tindre un restaurant al Santiago Bernabéu. Crec que este Martín Berasategui, que és un dels cuiners més importants del País Basc, i ningú allò al País Basc ha dit, ostres, sí, sí, com sí. Que vas a tal, perquè jo amb això podia fer moltes coses, però el futbol al Barça
és sagrat, no?
És sagrat.
El Barça és sagrat, deia. I en clau més personal, per cert, us recomanem molt l'entrevista, que la trobareu a l'aplicació de RAC1 o a RAC1.cat. Ferran Adrià també va parlar de la decisió que van prendre amb la seva dona de no tenir fills. I va explicar que el motiu és que ho veien absolutament incompatible amb la seva feina.
Tindre un fill per no estar amb ell, ja sé que molta gent me'n puc criticar, no? Sabeu, no? Però vaig fer una decisió. Què passa? Doncs tenim nebots, les hem recolzat, vull dir, amb els estudis i amb moltes coses, és veritat que és diferent, vull dir, lo que té el carinyo, l'amor que tens amb un fill és algo tal, però la vida, jo soc dels que, si vols tot, vull dir, pots ser perillós.
El dia 1 de maig, per cert, que reobrirà de nou el Museu del Bulli a Cala Montjoi a Roses. Insistim, la conversa molt interessant la podeu recuperar al web de RAC1 i també a l'aplicació de RAC1. Ahir que també va passar pel programa un altre gran nom de la cultura del país, Josep Maria Flotats, que ha tornat a Catalunya i ha tornat a fer teatre en català. El director torna dijous que ve, de fet, al Teatre Romea per dirigir i també protagonitzar Voltaire Rousseau, La disputa, precisament en català. Els micròfons del Via Lliure, Flotats va confessar que enyorava treballar en català i lamenta que si ha treballat tants anys entre Madrid i París és per la manca d'oportunitats a Catalunya.
Si hagués tingut facilitats, hauria vingut 1000 vegades ja. Però de facilitat no n'he tingut cap, no tenia teatres a Barcelona.
Per què?
Perquè no tenia.
Però no t'ha bona...
Ningú m'ha trucat mai, i si alguna vegada vaig agafar el telèfon, potser una o dues, va ser dificilíssim.
per cert, que també s'interessa en la conversa amb Flotats per al seu àmbit personal i per les seves idees. Ahir va parlar de l'estat de salut del català, qui va ser el primer director del TNC, diagnostica que cada cop es fa servir menys al carrer i lamenta que si ho veiessin els seus pares, que durant el franquisme van lluitar per defensar la llengua, estarien molt, molt decebuts.
Hi ha un retrocés enorme de la llengua en el carrer. Al carrer hi ha un retrocés enorme. Allò que es deia la normalització ja l'hem perduda completament. Aleshores sembla que hem de començar, sembla que sigui l'any 1 del postfranquisme.
També la de conversa amb Flotats la trobareu al web de RAC1. El retorn, insisteixo, a Catalunya, o en aquest cas a Barcelona, serà, com dèiem, aquest dijous amb l'estrena al Teatre Romea de Voltaire Rousseau, que hi farà estada fins al dia 1 d'abril, després continuarà girant pel país. Ara que sentíem a Flotats parlant del català, ara també l'hauran de dominar la llengua els taxistes. Responent a una demanda del mateix sector, el nou examen per treure's el carnet professional inclourà un test de català i de castellà. Si ho llegim al diari El Periódico, seran 10 preguntes tipus test per cada idioma i per aprovar caldrà encertar en almenys 6 de cada, és a dir, no s'hi val treure un 10 en castellà i un 4 en català. Seran qüestions relacionades amb sinònims, amb antònims, amb significats de paraules o comprensió lectora. És un test que ja s'incorporarà la setmana que ve. Tot i així, el sindicat Elite Taxi ho considera insuficient. Diu que una prova tipus test es presta a copiar, per tant, reclama que es faci directament una prova oral. Ara passen 5 minuts de 8:45. I atenció que hem viscut una reacció en les últimes hores, curiosa. L'Espanyol, el Real Club Deportiu Espanyol, ha carregat contra una obra de teatre, l'obra de teatre Cacophony, de Molly Taylor, dirigida a Barcelona, a la Sala Beckett, per Ana Serrano. En un comunicat, el club critica que un dels personatges és un futbolista violador que diu que és jugador de l'Espanyol. El club creu que és una falta de respecte i que el cas concret d'aquest personatge, Nil Sant Martí, preocupa la massa social del club.
I a l'escrit exposen que no es pot tolerar que se'l relacioni amb un fet com aquest i afegeixen que en la història del club mai s'ha viscut una situació com la que es planteja. L'entitat també ha comunicat que s'ha posat en contacte amb el director de la Sala Beckett per fer-li arribar personalment el malestar dels aficionats de l'Espanyol sobre aquest cas.
Per cert, encara esportivament sobre l'Espanyol, ahir que va agafar aire gràcies a una victòria contra el Mirandés 3-0. Els blanquiblaus ara mateix són tercers a la segona divisió, en zona de promoció d'ascens, a només un punt de l'ascens directe a 3 del líder. I pel que fa al futbol, déu-n'hi-do la victòria agònica i del Barça a Balaïdos, 1-2 contra el Celta. És el darrer partit, com us explicàvem ahir, abans de viatjar a Nàpols per l'anada dels vuitens de final de la Champions. Dos gols de Lewandowski, el segon de penal repetit, a més, el temps afegit, van solucionar un altre partit poc lluït i situen l'equip de Xavi ara mateix a 2 punts de la segona posició que la defensa el Girona, que de fet juga dilluns a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, i a 7 del liderat que manté el Real Madrid i que juga aquest migdia a Vallecas contra el Rayo. Des de Vigo, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça va cantar victòria a Balaïdos in extremis i amb suspens pel penal repetit de Lewandowski, que va poder redimir-se d'haver-lo fallat en una segona oportunitat com si fos caiguda del cel. La inspiració de Lamine Yamal va ser novament la millor notícia de l'equip perquè els de Xavi van tornar a ser molt plans en totes les fases del joc. Les sensacions futbolístiques que desprenen els blaugrana abans de visitar Nàpols són preocupants, però Xavi les considera positives basant-se en les dades que té sobre el que arriben a generar en atac.
Ens falta tenir aquesta clarividència quan arribem, perquè arribem a l'àrea, no? Ahir em van passar una dada, doncs, que aniríem líders, no? El big data del que estem generant, no? Avui hem generat menys precisament per això, no? Pel tema de la clarividència en atac. Ens falta l'última centrada, l'última passada, el xut, triar bé en el moment adequat en atac.
Xavi va aclarir que va canviar Araujo només per precaució perquè va sentir una petita molèstia. L'uruguaià no està lesionat i la seva presència no perilla pel partit al Diego Armando Maradona.
I 37 minuts, els ajuntaments amb consums més alts d'aigua en plena sequera comencen a tramitar ja les primeres sancions als veïns que gasten aigua de forma desmesurada. Com us va avançar RAC1, bona part dels municipis que han rebut multes o advertències de l'Agència Catalana de l'Aigua ja han enllestit els tràmits de l'ordenança i, per tant, ja tenen identificats a tots aquests usuaris, els veïns, que es passen directament pel clatell l'estalvi. Un dels casos més coneguts és el de Matadepera, al Vallès Occidental, on prop d'un terç dels veïns, un terç, figuren amb consums excessius. L'Ajuntament ha explicat a RAC1 que els que sancionaran d'entrada són són els que es passen més del màxim permès, Nil.
Sí, argumenten que començaran pels que gasten més perquè l'objectiu és aconseguir la reducció més gran possible del consum d'aigua a hores d'ara. De fet, les primeres multes arribaran després d'un parell d'avisos per carta, domicili a domicili, que han servit perquè una part important dels alertats comencin a reduir el consum, tot i que molts encara estan per damunt dels límits. Ho ha explicat a regular l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut.
El que començarem a fer ara és començar a agafar tots aquests que sobrepassen amb escreix i aquests començar a sancionar. Les dades que tenim és de que els que estaven molt han començat a reduir i els que estaven tocant el llindar dels 210 litres que teníem ara ja s'hi començaven a acostar.
A d'altres ajuntaments, les advertències de multa també han servit per reduir fuites. És el cas de Sant Pol, al Maresme, on alguns dels abonats que van rebre també avisos per carta, que es passaven del consum, han detectat que si es passaven era perquè perdien aigua a casa i han dit a l'Ajuntament que arreglaran aquestes fuites.
La sequera que afecta Catalunya, que com sabem és molt, molt intensa, no és un cas únic al nostre entorn més proper. Els últims anys, els episodis de manques de pluja a la Mediterrània han crescut. Ara mateix hi ha zones com l'illa de Sicília, la meitat del Marroc o sectors de França en què el dèficit de precipitacions s'allarga des de fa més d'un any o dos, amb un afegit que a la majoria d'aquests llocs no hi ha infraestructures per regenerar o desalinitzar aigua com les que estan en marxa o que estan en execució a Catalunya. De fet, només Israel ha desenvolupat infraestructures més potents i des de fa més temps. Ho han explicat a RAC1 l'ecòleg i expert en gestió de l'aigua Narcís Prat i el director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC, Daniel Sempera.
Mitja Europa cap a baix, la gestió que s'havia fet sempre és ens falta aigua, farem un embassament nou. Tots els enginyers fins a principis del 2000 han pensat això, i és el que es pensava a Espanya.
Som un referent a Europa, que Perpinyà o que Narbona ara vulguin copiar el que hem fet a Catalunya és normal, perquè és el camí. Nosaltres copiem a Israel, no és que siguem els primers del món.
Com ara sentíem, un dels casos paradigmàtics, Nil, és tot just a tocar, a l'altra banda dels Pirineus.
Sí, a la Catalunya Nord i també a la regió de Narbona i de Montpeller fa més de 2 anys que hi ha sequera, per això ja fa mesos que l'estat francès ja ha prohibit construir piscines, omplir les existents, també ha fixat restriccions extremes a la pagesia i projectes per reutilitzar l'aigua de les dutxes i banyeres. Però allà no tenen, ho dèiem, ni desalinitzadores, ni tampoc regeneren aigua i la situació comença a ser crítica. Per això aquesta mateixa setmana els responsables polítics de l'àrea de Perpinyà han proposat obres d'urgència per recuperar l'aigua de les depuradores i enviar-la riu amunt en comptes de llançar-la al mar, com, de fet, ja es fa aquí, per exemple, al riu Llobregat. Fins i tot l'alcalde de Perpinyà, de l'ultradreta, ha demanat a París que posi diners per fer desalinitzadores com les de Catalunya i evitar una fase d'emergència com la que hi ha a Barcelona. Si no hi han entrat encara en aquesta emergència és perquè hi viu molta menys gent en aquest sector de costa. Altres casos força propers a Sicília han començat a reduir la pressió a les canonades, ho estan fent entre un 10 i un 15% perquè tenen les reserves al mínim, o al Marroc, on el que han optat és per prohibir directament la producció de síndries a les zones amb més sequera, perquè això és el que gasta més aigua.
4 minuts i 3 quarts de 9. En el dia que avui el municipi de Barbate, a Cádiz, torna a ser protagonista per un nou incident relacionat amb la lluita contra el narcotràfic. Després que la setmana passada, ho vam explicar, morissin 2 agents de la Guàrdia Civil a la platja del municipi embestits per una narcollanxa, en les últimes hores, 3 agents més han quedat ferits després d'una baralla a la caserna del cos que, segons les primeres informacions Aurora, s'hauria originat per una disputa entre clans vinculats al narcotràfic.
L'incident va passar durant la matinada de dissabte, quan 2 persones es van presentar a la comissaria per presentar una denúncia per agressió. Mentre els agents explicaven el procediment per posar-la aquesta denúncia, del no-res van aparèixer 2 grups i va començar una batussa que va acabar amb els 3 agents ferits de caràcter lleu. El PP ha denunciat que la situació és insostenible i ha exigit esforços als cossos de seguretat. Reforços als cossos.
I mentrestant, ara que parlàvem de delictes vinculats al tràfic de drogues, compta amb l'augment dels delictes de narcotràfic que s'han disparat a Barcelona un 120% en l'últim any. Ho mostren les dades delinqüencials del 2023 que avança avui el diari Ara i que es presentaran demà a la Junta de Seguretat Local. En canvi, mentre pugen els delictes de tràfic de drogues, baixen els furts, que tradicionalment era el delicte que més es comet a Barcelona. L'informe també deixa, Nil, altres dades preocupants, com per exemple el que augmenta augmenten i molt les agressions sexuals i també les ciberestafes.
Segons aquestes dades que publica avui el diari Ara, l'any passat es van cometre 210.000 delictes a la capital. És un 7% menys que el 2019, l'any de referència que fa servir la policia abans de la pandèmia. Ara bé, les dades mostren una tendència a l'alça preocupant amb els delictes lligats a les drogues. L'any passat se'n van cometre gairebé 1.700, més del doble que el 2019, quan no arribaven als 800. L'augment d'aquest delicte, a més, no és localitzat, sinó que es nota a tots els districtes de Barcelona. El que més l'Eixample i un menys Ciutat Vella. Fons policials expliquen al diari Ara que la pressió policial sobre els narcopisos, que es concentren justament a Ciutat Vella, ha provocat que el delicte es comenci a desplaçar a altres punts de la ciutat. D'altra banda, també pugen molt les agressions sexuals. Si el 2019 se'n van cometre 677, l'any passat les denunciades van ser-ne 1.086. Els Mossos puntualitzen, però, que aquest augment s'explica perquè les dones ara estan més predisposades a denunciar. En canvi, un dels delictes que es denuncia menys són les estafes, que, tot i així, creixen un 76% respecte abans de la pandèmia. Pel que fa als homicidis, n'hi va haver 12 l'any 2023 a Barcelona, 5 menys que el 2019. La meitat van ser al districte de Sant Martí.
Pràcticament 3 quarts de 9. Més dades vinculats amb delictes. Un 6% dels habitatges que s'ocupen a Catalunya, només un 6%, són domicilis principals o segones residències. O sigui que tot i que la gran majoria, el 94% dels habitatges que s'ocupen a Catalunya estan buits, encara hi ha centres de famílies que es troben sense casa d'un dia per l'altre. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat avui el Digital Nació. Apunten que el fenomen de les ocupacions a Aurora hauria tocat sostre el 2020 després d'haver anat a l'alça des de la crisi del 2008.
Cada dia es denuncia de mitjana un 20 ocupacions. Segons les xifres més recents, de gener a novembre de l'any passat, en van ser 7.000 a Catalunya, i d'aquestes més de 450 eren primeres o segones residències. En el top 10 de municipis amb més domicilis ocupats hi ha Barcelona, que passa del miler, Badalona amb 600 i Mataró amb 300. En cap cas se supera el 10% del parc immobiliari. Les dades d'Interior arriben justament després que Junts per Catalunya hagi reclamat al govern la creació d'una unitat dels Mossos especialitzada en ocupacions.
Doncs bé, en plana de successos, la policia espanyola ha detingut a València, Nil, un agent de la Guàrdia Civil per haver apallissat i haver intentat escanyar la seva parella. L'home ha entrat a la presó.
La dona continua hospitalitzada amb diverses contusions al cap, amb algunes costelles fracturades i amb blaus a diverses parts del cos. Segons el diari Levante, l'agressor, que té 55 anys, era un agent que estava de baixa per depressió i que va llançar-se damunt la seva parella perquè ella volia deixar la relació. La Guàrdia Civil ja li havia retirat l'arma abans que es produís cap agressió.
Mentrestant, la policia d'Andorra està investigant la mort d'un home que han trobat sense vida al riu Arinsal. És un veí de 41 anys de Roda de Barà, del Tarragonès.
El cadàver el va trobar la policia andorrana dimecres. La víctima estava de vacances i s'allotjava a un hotel de la zona. L'endemà d'haver trobat el cos, les autoritats li van fer l'autòpsia per determinar si es tractava d'un cas d'assassinat. De moment, la investigació continua en curs.
I els Mossos han detingut un home per assaltar a punta de navalla una parella al metro, a Barcelona.
El lladre de 26 anys els volia robar el rellotge que duia un dels dos, un Rolex de luxe. L'incident va passar en un vagó del metro de l'L2 entre Badalona i la Sagrada Família durant la matinada de divendres a dissabte. Les víctimes es van resistir i a causa d'això una de les dues va quedar ferida lleument després que el lladre els ataqués amb l'arma blanca.
Passarà un minut de 3:45 del matí. Mentrestant, un últim apunt en plana de successos. Els Mossos confirmen una nova filtració de dades personals de diversos agents. Ja són 140 el nombre d'agents afectats.
La segona, des del ciberatac de dijous. Recordem, conspiradors informàtics es van infiltrar en una bústia de correu electrònic de la policia i van publicar un document amb informació d'una setantena d'agents. Ahir la policia va detectar la filtració d'un altre text procedent de la mateixa bústia que conté dades d'una setantena més d'agents dels Mossos. Els investigadors també han descobert que els ciberdelinqüents van accedir a una segona bústia virtual i que també haurien publicat informació de dos agents més. La investigació continua oberta. De moment no hi ha cap detingut.
Passen ara 2 minuts de 3:45. I abans d'anar a la informació cultural, ha mort Bartolomé Beltrán, ho vam explicar ahir, és un mític metge mallorquí, presentador d'un programa de televisió que era En Buenas Manos, un programa de ràdio, perdoneu, En Buenas Manos, que s'emetia a Onda Cero i que també es va fer a Antena 3.
Nos ha preocupado en este programa cómo era la operación de una pequeña de cataratas. Tenía 15 días cuando todos creíamos que las cataratas se daban solo.
Beltrán, que va ser un referent a la divulgació de qüestions de salut, però que també va tenir una faceta esportiva com a president del Mallorca, potser ho recordareu. Va pujar primer amb ell liderant el club. Tenia 74 anys, Bartolomé Beltrán, i ha mort a conseqüència d'una insuficiència renal en una clínica de Madrid. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. De seguida, la informació cultural, entre altres coses, per una gran nit de nou pel cinema català a nivell internacional, per un premi que s'han dut Robot Dreams i la possibilitat d'aquesta nit que torni a guanyar premi abans d'anar als Oscars La Sociedad de la Nieve.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba a Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
A veure... No. Tampoc. Ah, això sí. Al Japó, Nova York o al Perú. Tria i emporta't fins a 500 euros de descompte en grans viatges. Descobreix el que té ballar de vacances amb Nautalia Viatges.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vinga, 10 minuts i arribarem a les 9 del matí en plana cultural i audiovisual. A poc menys d'un mes perquè arribin els Premis Oscars, dues de les produccions amb talent català més premiades de l'any i que, de fet, hi seran el dia 10 de març al Dolby Theater de Los Angeles, continuen rebent reconeixement internacional. Per començar, ho hem sabut fa poca estona, Robot Dreams ha guanyat el Premi Annie a la millor pel·lícula independent d'animació. Els Annie estan considerats els premis més importants del món de l'animació. El film de Pablo Berger, de producció catalana, per tant, suma un altre guardó abans d'anar cap als Oscar, on està nominada millor pel·lícula d'animació. El seu director, Pablo Berger, ha volgut dedicar aquesta nit el Premi Annie a tot l'equip i a tota la indústria de l'animació de l'Estat.
Quiero dedicar este premio a la vibrante animación española, la industria.
Realment s'han dut un dels 5 premis al qual estava nominada la pel·lícula, el Robot Dreams, en una cerimònia on la gran triomfadora ha estat la seva gran rival als Oscars, Spider-Man, creuant el multivers amb 7 guardons, entre ells la millor pel·lícula de gran estudi. I una altra producció amb talent català i molt, La Sociedad de la Nieve, pot rebre avui un altre reconeixement internacional. Després d'arrasar els Goya, de fer història amb 12 premis, i quan falten només això 3 setmanes per la gala dels Òscar, avui el film de Juan Antonio Bayona competeix als premis BAFTA per coronar-se com la millor pel·lícula de parla no anglesa. Entre les nominades en aquesta categoria també hi ha Anatomia d'una caïda, Vides passades, La zona d'interès i 20 dies a Mariupol. Els premis de l'Acadèmia Britànica, que arriben aquest vespre a l'edició 77 i que tenen com a principal favorita Oppenheimer. We imagine a future. La pel·lícula de Christopher Nolan, que té 13 nominacions als BAFTA, entre ells millor pel·lícula, millor director, millor actor principal, i la segueixen a les travesses Pobres criatures de Yorgos Lanthimos.
This is Bella.
Bella. Que té 11 candidatures als BAFTA, i també Los Asesinos de la Luna, zona d'interès, que tenen 9 candidatures als BAFTA aquesta pròxima nit. 8 minuts i arriben a les 9 del matí, en el dia que avui el Via Lliure és en directe, i el fem en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. Hem viatjat, de fet, fins al cor del món casteller per fer un programa especial on parlarem del bo i millor de la ciutat i on també tindrem temps per posar-hi molta música. Ens visita un grup amb segell ballenc 100%, com són Figaflaues.
Marbeca! Això acabarà com el Rosari, que
han fet un disc que es diu La Calçotada i que avui també en parlarem. També, com a part d'aquesta nova generació d'artistes de Valls que són coneguts a tot el país, tindrem amb nosaltres també Mariona Escoda. Serà un matí on aprofitarem també per parlar de, no només de castells i de calçots i del secret també per fer bona salsa, també la rivalitat entre famílies castelleres amb els partidaris de les joves i de la vella, dels xiquets de Valls. També tindrem amb nosaltres l'atleta olímpica Marta Galimany, que s'està preparant pels Jocs Olímpics, i en Ferran Gerard. Ell és el nebot del compositor de Valls, Robert Gerard, músic català de renom internacional i que va marxar també per la Guerra Civil Espanyola. Ens hi posarem tot plegat a partir de 11:45 del matí i fins a arribar a la 1 del migdia. Des de les 10 del matí estarà obert el Museu Casteller, precisament perquè allò que diu el Basté, el primer que arriba, el primer que seu. Tancarem el programa i el cap de setmana també amb una embalat especial calçotada, amb tot el que pot significar això, amb el mossèn Nin, tot plegat amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona amb la col·laboració del Port de Tarragona. I en plana musical, el rap improvisat en català ha sonat i amb molta força en el primer campionat de la història de freestyle a llengua catalana. La primera edició del Catalunya Freestyle al recinte Fabra i Coats al barri de Sant Andreu de Barcelona va plegar ahir més d'un miler de persones, més de 70 rapers, una competició que també es va poder seguir a través de Twitch, que va durar més de 4 hores i el guanyador va ser Spica.
3, 2, 1...
Aquest era el moment en què el raper menorquí, per cert, es coronava com a guanyador després d'una final molt disputada contra el banyolí Daura Mangara. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí i ara obrim l'agenda musical amb el rock de Dead Poets Society. El grup es va formar ara fa una dècada mentre els seus 4 membres encara estudiaven música a Boston, que no va ser fins al 2021 que van publicar el primer disc que incluïa la cançó que sentim de fons, amb la qual hi acumulen més de 18 milions de reproduccions a Spotify. Ara estan de gira per tota Europa i avui actuen a la sala Rasmatàs a Barcelona. I encara més rock amb The Clijos Band. El grup de Saragossa que tanca avui el segon cap de setmana del Black Music Festival de Girona amb un concert al Centre Polivalent La Torrentera d'Aigua Viva. I en aquest cas hi presentaran el seu últim disc Porvenir amb un repertori íntegre en castellà que confirma el canvi d'etapa que ha fet la banda deixant l'anglès enrere. I acabarem a l'Hospitalet de Llobregat amb Carles Dénia.
I serà mai ara que camine sol per la corda.
El cantautor valencià que presentarà Mussol és un recull de poemes d'autors contemporanis convertits en cançons. Els interpretarà, en aquest cas, a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet dins del Bar Nassans.
Ara que no vull la casa la dels meus somnis.
4 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, als esports.
RAC 1.
Duin, volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
No et perdis Macbeth, de William Shakespeare, amb Laia Marull i Ernest Villegas de protagonistes. Pau Carrió dirigeix la història maleïda d'aquest general que, enlluernat per una trobada amb tres éssers malignes, entra en una espiral d'ambició i de destrucció tràgica. Maquinació, poder i tragèdia, al Teatre Lliure. Del 14 de febrer al 17 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc. Compra ja les entrades.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el concert per a piano número 2.
A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Mobles La Fàbrica, a Manresa i Vic.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Que queda un minut per arribar a les 9 del matí i és hora de reprendre el fil dels esports amb el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Bon dia, Xavi.
Per tota aquella gent que no hi era desperta, surto ocells. Oi que sí? T'imagines, ara, despertar-te a les 9 del matí. Per tota aquella gent que no hi era quan ho hem explicat, recordeu que avui és dia gran radiofònicament parlant, perquè hi ha les eleccions a Galícia, però també la final de la Copa del Rei de bàsquet, amb aquest partidàs Barça-Madrid. Hem explicat ja la victòria, pràcticament in extremis, ahir del Barça de futbol, 1-2 a l'estadi del Celta, que el manté encara a prop del Girona, que juga dilluns contra l'Atlètic de Bilbao, i a 7 punts, no ho dic malament, em sembla, Quim, del Real Madrid, que juga avui al migdia.
Sí, a les dues al camp del Rayo, i vas bé, amb 7 punts de marge sobre el Barça. Això sí, si el Madrid guanya el partit tornaran a ser 10. També té l'oportunitat el Madrid d'escapar-se.